Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Estat i Generalitat signaran dimecres els acords amb Esquerra que han de facilitar l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa. Els comuns, però, adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord. Jordi Fortià.
Mentrestant, Govern i Esquerra han presentat avui el projecte de tren orbital. El president ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
En l'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar. I que decideix avançar amb ambició, que decideix avançar perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. Carme Portacelli és la directora del Teatre Nacional.
Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Vieja Aitana 43...
I en esports, Jordi Cervantes, Hansi Flick, renovat.
El Barça i el tècnic alemany han fet oficial l'ampliació del seu vincle fins al 2028, amb opció a ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar al 2024 i renova el seu contracte un altre curs. Dues lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes són els títols que ha aconseguit fins ara Flick des de la seva arribada. I d'una renovació a una altra molt important també, la de Roberto Íñiguez, al capdavant de la banqueta de l'Espar Girona, on complirà el tercer curs consecutiu dirigint l'equip gironí.
Notícies en xarxa, edició vespre. Dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Déu-n'hi-do alguna de les tempestes que ens han anat afectant al llarg de les últimes hores. Sens dubte que ha estat al Baix Empordà, on més aigua s'hi ha recollit. En alguns indrets, com Sant Feliu de Guíxols, hem passat dels 100 litres per metre quadrat, gairebé 60 litres per metre quadrat, a la Obaga de Collserola, també al voltant dels 50 litres per metre quadrat al Cuber, en el cas del Camp de Tarragona. Encara fins aquesta mitjanit anirem tenint alguns ruixats intensos a cavall de les comarques de Girona, també Osona, el Berguedà, arribant al Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, la resta del país cada vegada més clarianes, i una nit que tornarà a ser més aviat fresqueta. Despertarà el dimarts ja sense pluges, però amb humitat, amb boires a la Catalunya central, les fondalades de Girona i núvols també a la costa d'Aurada, sobretot. I la tarda del dimarts encara portarà algun xafaguet, però ja molt local, i sobretot al voltant de la Garrotxa, d'Osona i de la Selva. Demà s'inicia una clara pujada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autovia 2, que continua tallada a Òdena en sentit Barcelona per un accident. Són desviaments per la sortida 549, a més per la mateixa incidència hi ha un carril tallat a Òdena en sentit Lleida i intensitat en tots dos sentits. A la C25 hi ha un carril tallat a Sant Hilari Sacalm en sentit Lleida per un incendi d'un vehicle. Això provoca retencions. A la C58 hi ha retencions a Vacarisses en tots dos sentits per un camió avariat. A l'AP7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30 a Cua Barberà en tots dos sentits. A la C60 hi ha una mica de Port Argentona en sentit Mataró, pel que fa referència a les rondes de Barcelona. A la ronda d'Alt i retencions de Sarrià a la via Júlia en sentit Besòs per un vehicle avariat que talla un carril, i a la ronda litoral i a l'antitud i aturades a Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, és el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. Comença una setmana d'escenificacions que hauria de culminar probablement divendres amb un Consell Executiu Extraordinari per l'aprovació dels pressupostos. De moment, dimecres està previst que Generalitat i Estat signin els acords pactats amb Esquerra.
Mentrestant, avui, tant el president Salvador Illa com el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat el projecte de línia de tren orbital, un dels grans acords amb els republicans recuperat de l'època del segon tripartit. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
I alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat l'acord. De seguida ho veurem. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Sant Sadurní d'Anoia ha acollit aquest dilluns la presentació oficial de la línia orbital ferroviària, un recorregut de 120 quilòmetres que aprofitaria part de la xarxa de trens actual, que comptaria amb 23 noves estacions i prop de 70 quilòmetres de noves vies per enllaçar el Maresme i el Garraf amb les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha subratllat l'impacte que aquesta infraestructura tindria en les polítiques d'habitatge.
Catalunya diu que decideix avançar amb ambició perquè té la capacitat al país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
També hi ha intervingut en aquest anunci el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha destacat el pes que la nova línia ha de tenir pel teixit empresarial i productiu d'aquestes comarques de la segona corona metropolitana.
És la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases i començaria en diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins al 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, s'apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros.
Doncs precisament sobre el primer tram que es vol impulsar d'aquest tren orbital, que unirà Granollers i Martorell, l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernocell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys, que tenim reservats els terrenys.
Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dona un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva del projecte.
Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
I ho dèiem en portada, la presentació de la línia orbital és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Això, si els comuns han, això sí, els comuns han avisat que encara és d'hora per tancar un acord.
Està previst que el president Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzin aquest dimarts l'acord de pressupostos després del Consell Nacional d'Esquerra d'aquesta tarda.
Mont Carvajal.
Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC.
El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'Illa.
Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Fora de Catalunya, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Judit Vallès.
En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons amb un total de 20. Però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
Si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
Tot i això, el Partit Popular andalús vol governar en minoria i espera l'abstenció de Vox, que en aquestes eleccions ha sumat una escó amb un total de 15.
L'OMS alerta que el finançament actual és insuficient per afrontar futures pandèmies encara més grans que la Covid.
L'Organització Mundial de la Salut adverteix que el món s'exposa a patir conseqüències encara més greus si no es reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Tot plegat són les conformes de la Junta Mundial de Monitoreig de la Preparació, un organisme independent que informa a l'OMS i al Banc Mundial i que arriba enmig de la crisi de l'èbola a Uganda i al Congo i de l'adelantavirus.
Sobre la crisi de l'èbola que ha obligat a l'OMS a declarar l'emergència de salut pública internacional, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat avui un missatge de tranquil·litat.
Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
Maite Polo.
No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona Estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a dues fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
Doncs sobre aquest brot d'antivirus, el vaixell Ondius ja ha arribat aquest dilluns al port de Rotterdam, on es sotmetrà una neteja i desinfecció integral i els 25 tripulants i dos membres del personal mèdic seran posats en quarantena.
Al port s'han instal·lat 23 cabines temporals per allotjar la tripulació internacional, però encara no s'ha decidit si es quedaran allà durant les 6 setmanes d'aïllament o si alguns viatjaran als seus països d'origen.
I en la plana internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut Flotilla en aigües internacionals. Segons integrants de la missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles de Gaza. El nou FM, Guillem Rico.
En un dels vaixells de la flotilla hi viatja l'osonenca Ariadna Masmitjà. Aquest matí el 9FM ha pogut parlar amb l'activista quan començava l'operació.
Estem més o menys al mig de la flota, sabem que estan interceptant per dos punts diferents i nosaltres estem veient un vaixell gran com el que ens va interceptar l'última vegada i ens van posar en aquell vaixell presó, doncs un com aquest, dos vaixells militars i estem veient també una llanxa ràpida que està anant en direcció a un dels vaixells que està a prop nostre.
Masmitjà insistia que estan fent una acció legal.
Qui està cometent una acció il·legal és l'estat sionista i genocida d'Israel, aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos, estem a aigües internacionals, denunciar doncs, tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.
Aquesta no és la primera vegada que intercepten una embarcació on viatja l'osonenca.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure, la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites.
Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i ha plegat uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana.
Esther Minguell.
Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Després de la protesta, la Sagrada Família s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües i impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb el sindicat serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Jordi Casino.
El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
I les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, l'ENS que regularà la nova àrea del territori. La nova ràdio, David Fernández.
Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona, la de Tarragona, la de Reus i la de Valls, han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, l'ENS que ha de regular la nova àrea metropolitana al territori. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, eh? Es necessita més temps i més col·laboració de més, i més participació d'altres entitats.
L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en el pla econòmic, a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació, i ara com ara, no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació. David Navarro.
Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, 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 serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, La Creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Via Laietana 43.
Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça i Hansi Flick han fet oficial la renovació del tècnic alemany fins al juny del 2028, amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar el 2024 i amplia el seu vincle un curs més. Amb l'arribada de Flick, l'entitat culer ha sumat 5 títols. Dues lligues, una Copa del Rei i dues supercopes. En unes primeres declaracions als mitjans del club, el tècnic alemany es mostra il·lusionat amb la seva continuïtat.
Of course, I'm really happy, you know.
Esclar, estic molt content, ja saps, quan recordo els últims partits, especialment a casa, el Camp Nou ha estat incambient. Com ens animem en cada partit, això és molt especial. Ho hem donat tot i també ho farem l'any que ve, perquè els somnis es facin realitat. Aquest és el nostre objectiu, també guanyar més títols i potser la Champions. Estem treballant per això.
Titles, maybe also the Champions League, we are working for that.
L'actualitat blaugrana també ve marcada per la lesió de Fermín, que el farà perdre el Mundial d'aquest estiu. El jugador del planter es va fracturar durant el partit d'ahir contra el Betis al cinquè metatarsià del peu dret i haurà de ser operat en els pròxims dies. Tot plegat el dia després del comiat de Lewandowski del Camp Nou i de l'afició del Barça. Un Barça que culminava una lliga perfecta com a local, guanyant els 19 partits jugats a casa. El Girona, en canvi, va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Ja ha començat també en futbol la fase de descens de segona federació. Amb l'anada de les semifinals, Cornellà i Badalona agafen avantatge. El Cornellà guanyava 0-1 al Vilanova i els badalonins 0-2 a l'Hospitalet. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle fontejal.
I a hores ara, Vilassana està sent rebut per l'Ajuntament per celebrar el títol aconseguit de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 en doblet d'Aina Florenza i un gol de Luci Agudo. L'alcalde de la vila, Jaume Cavaller, es mostra orgullós de l'equip.
Bueno, la veritat és que és motiu de molt orgull, de veritat. Sempre que celebrem alguna cosa, la veritat és que respon tothom. La gent no es cansa de guanyar títols, la veritat és així.
I un últim apunt del cap de setmana, perquè en waterpolo Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina d'aquest esport.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. Les situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Vas patir per amor.
Era tan bonic el vincle.
Després és com et tracta aquella persona.
Hi ha moments que m'han fet sentir
així. Passa el dia parlant.
No era culpa seva.
L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix economia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Abrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica abrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literarum.cat.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
Estat i Generalitat signaran dimecres els acords amb Esquerra que han de facilitar l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa. Els comuns, però, adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord. Jordi Fortià.
Mentrestant, Govern i Esquerra han presentat avui el projecte de tren orbital. El president ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
Amb l'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar. I que decideix avançar amb ambició, que decideix avançar perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
Els docents continuen a pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
En cultura, la darrera temporada de Carme Portaceli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. Carme Portaceli és la directora del Teatre Nacional.
Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vieja i Dona 43.
I en esport, Jordi Cervantes, Hansi Flick, renovat.
El Barça i el tècnic alemany han fet oficial l'ampliació del seu vincle fins al 2028 amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar al 2024 i renova el seu contracte un altre curs. Dues lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes són els títols que ha aconseguit fins ara Flick des de la seva arribada. I d'una renovació a una altra molt important també, la de Roberto Íñiguez, al capdavant de la banqueta de l'Espar Girona, on complirà el tercer curs consecutiu dirigint l'equip gironí.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una de les tempestes que ens han anat afectant al llarg de les últimes hores, sens dubte que ha estat al Baix Empordà, on més aigua s'hi ha recollit en alguns indrets, com Sant Feliu de Guíxols. Hem passat dels 100 litres per metre quadrat, gairebé 60 litres per metre quadrat, a la Obaga de Collserola, també al voltant dels 50 litres per metre quadrat al Cuber, en el cas del Camp de Tarragona. Encara fins aquesta mitjanit anirem tenint alguns ruixats intensos a cavall de les comarques de Girona, també Osona, el Berguedà, arribant al Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, la resta del país cada vegada més clarianes, i una nit que tornarà a ser més aviat fresqueta. Despertarà el dimarts ja sense pluges, però amb humitat, amb boires a la Catalunya central, les fondalades de Girona i núvols també a la costa daurada, sobretot, i la tarda del dimarts encara portarà algun xafaguet, però ja molt local, i sobretot al voltant de la Garrotxa, d'Osona i de la Selva. Demà s'inicia una clara pujada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara, la 2 està tallada a Òdena en sentit Barcelona. Per un accident es fan desviaments per la sortida 549. També hi ha un carril tallat a Òdena en sentit Lleida per la mateixa incidència i intensitat en tots dos sentits. A la C25 hi ha un carril tallat a Sinaladi i s'acalma en sentit Lleida per un incendi de vehicle. Això provoca retencions en aquest tram. A la B30 i a Cua Barberà en sentit Girona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la ronda d'Alt i retencions de la Vall d'Hebron a la Via Júlia en sentit Besòs per un vehicle variat que ja s'ha pogut retirar. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Comença una setmana d'escenificacions que hauria de culminar probablement divendres amb un Consell Executiu extraordinari per l'aprovació dels pressupostos. Això sí, tot depèn ara dels comuns. De moment, dimecres està previst que Generalitat i Estat signin els acords pactats amb Esquerra.
Mentrestant, avui, tant el president Salvador Illa com el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat el projecte de línia de tren orbital, un dels grans acords amb els republicans recuperat de l'època del segon tripartit. El projecte Adoní Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
I alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat l'acord. De seguida ho escoltarem. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Sant Sadurní de Noia ha acollit aquest dilluns la presentació oficial de la línia orbital ferroviària, un recorregut de 120 quilòmetres que aprofitaria part de la xarxa de trens actual, que comptaria amb 23 noves estacions i prop de 70 quilòmetres de noves vies per enllaçar el Maresme i el Garraf amb les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha subratllat l'impacte que aquesta infraestructura tindria en les polítiques d'habitatge.
Catalunya diu que decideix avançar amb ambició perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
També hi ha intervingut en aquest anunci el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha destacat el pes que la nova línia ha de tenir pel teixit empresarial i productiu d'aquestes comarques de la segona corona metropolitana.
És la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases i començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins al 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, s'apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros.
Doncs aquest primer tram que es vol impulsar d'aquest tren orbital que unirà Granollers i Martorell, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Ferrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmics, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys, que tenim reservats els terrenys.
Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país.
i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dones un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
I ho dèiem en portada, la presentació de la línia orbital és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Això sí, els comuns adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord.
Està previst que el president Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzin aquest dimarts l'acord de pressupostos després del Consell Nacional d'Esquerra d'aquesta tarda.
Mont Carvajal.
Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
Doncs el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC.
El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'Illa.
Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Fora de Catalunya, el PP situa la victòria a les eleccions andaluses com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Judit Vallès.
En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons amb un total de 20. Però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
Si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo. Y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más. Y allí donde no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
Tot i això, el Partit Popular andalús vol governar en minoria i espera l'abstenció de Vox, que en aquestes eleccions ha sumat una escó amb un total de 15.
L'OMS alerta que el finançament actual és insuficient per afrontar futures pandèmies encara més grans que la Covid.
L'Organització Mundial de la Salut adverteix que el món s'exposa a patir conseqüències encara més greus si no es reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Tot plegat són les conclusions de l'informe de la Junta Mundial de Monitoreig de la Preparació, un organisme independent que informa l'OMS i el Banc Mundial i que arriba enmig de la crisi de l'Ebola a Uganda i al Congo i de l'adelantavirus.
Sobre la crisi de l'Ebola, que ha obligat a l'OMS a declarar l'emergència de salut pública internacional, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat avui un missatge de tranquil·litat. I sobre el brot d'antivirus, el vaixell Ondius ja ha arribat aquest dilluns al port de Rotterdam, on es sotmetrà una neteja i desinfecció integral i els 25 tripulants i dos membres del personal mèdic seran posats en quarantena.
Al port s'han instal·lat 23 cabines temporals per allotjar la tripulació internacional, però encara no s'ha decidit si es quedaran allà durant les 6 setmanes d'aïllament o si alguns viatjaran als seus països d'origen.
I en la plana internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut flotilla en aigües internacionals. Segons integrants de la missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles del 9FM. Guillem Rico.
En un dels vaixells de la flotilla hi viatja l'osonenca Ariadna Masmitjà. Aquest matí el 9FM ha pogut parlar amb l'activista quan començava l'operació.
Estem més o menys al mig de la flota, sabem que estan interceptant per dos punts diferents i nosaltres estem veient un vaixell gran com el que ens va interceptar l'última vegada i ens van posar en aquell vaixell presó, doncs un com aquest, dos vaixells militars i estem veient també una llanxa ràpida que està anant en direcció a un dels vaixells que està a prop nostre.
Masmitjà insistia que estan fent una acció legal.
Qui està cometent una acció il·legal és l'estat sionista genocida d'Israel, aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos, estem a aigües internacionals, denunciar doncs, tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.
Aquesta no és la primera vegada que intercepten una embarcació on viatja l'osonenca.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure, la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites.
Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i ha plegat uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana.
Esther Minguell.
Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües i impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb la UGT i Comissions Obreres.
L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Jordi Casino.
El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
En territori, nous aiguats aquesta tarda que han afectat especialment el Baix Empordà. Ho sentíem en la secció del temps. Hi ha hagut inundacions en alguns carrers i baixos. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
En pocs minuts, alguns carrers del nucli de S'Agaró han quedat completament inundats. La forta pluja d'aquesta tarda ha provocat el tancament d'algunes vies al municipi de Platja d'Aro, com també l'entrada d'aigua en alguns locals. Diversos testimonis expliquen com ho han viscut.
Estábamos viendo una película cuando empieza a llover muy fuerte, ¿no? Y empezamos a ver que empieza a subir un poco y nosotros como, uy, después pasa un rayo, se fue toda la luz y nosotros como, bueno, ¿qué pasó? Y después vimos que estaba todo inundado y yo dije, bueno, voy a ir a revisar mi coche porque tal vez estaba como este allá, porque antes estaba un poquito más arriba y dije, uy, tal vez me inundó.
Mi mamá agafat amb cotxe, vinc cap a casa i no he pogut arribar a casa perquè he vist que aquí davant del súper i de moment el tinc per allà darrere aparcat.
Això és el primer que han de fer els municipals, tancar aquí i en allà, perquè si no es nega el bar en un moment. El que han de fer és tancar perquè si no fan onades, els cotxes quan passen, ja ha passat el bus, ja ha passat i els... En a mi no, però en ell, el bar, es queda en un moment fet una merda.
A Sant Feliu de Guíxols, l'Ajuntament ha decidit suspendre les classes aquesta tarda com a mesura preventiva davant la situació meteorològica.
Més coses. Els marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant, amb la finalitat de celebrar una mostra de consolidació i història. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
Amb els marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els Xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres marrecs, però nosaltres és Plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada. I aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels marrecs de Salt a Plaça del Vi, doncs, per nosaltres ens omple d'orgull.
Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, on la Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro.
Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, 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 serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran, fins a la Cluenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27. Pels escenaris del TNC passaran clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viela i Dona 43.
Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
I el desè concurs de microrelats de la Vall Fosca encara la seva recta final. El certamen, impulsat pel Museu Hidroelèctric de Cabdella, convida a transformar el paisatge en literatura amb històries de màxim 300 paraules. El termini de presentació acaba el pròxim 25 de maig i s'hi pot participar enviant el relat per correu electrònic. Ràdio Trem, Júlia Garcia.
El concurs de microrelats de la Vall Fosca, impulsat pel Museu Hidroelèctric de Cabdella, arriba a la seva desena edició totalment consolidat. L'Àngels Jaime Juan, des de l'organització, ens explica l'objectiu principal d'aquest certamen.
Va néixer amb la idea d'apropar una mica, diguéssim, la literatura a la Vall Fosca, que, bueno, que a través dels relats es pogués identificar, doncs, la Vall Fosca, és a dir, que tingués també un caire una mica literari, no? Bueno, aleshores vam pensar, doncs, això, fer un concurs de microrelats, i obrir-lo, pues, a la participació de no només de gent de la Vall Fosca, sinó de gent d'altres comarques i de Catalunya, no? Perquè, bueno, volíem que fos en català.
Enguany els participants opten a premis de fins a 600 euros. Els textos de màxim 300 paraules i ambientats a la Vall es poden enviar per correu electrònic fins al pròxim 25 de maig a les 2 del migdia. El veredicte es farà públic al juliol.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça i Hansi Flick han fet oficial la renovació del tècnic alemany fins al juny del 2028, amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar el 2024 i amplia el seu vincle un curs més. Amb l'arribada de Flick, l'entitat culer ha sumat 5 títols, 2 lligues, una Copa del Rei i 2 en unes primeres declaracions. Als mitjans del club, el tècnic alemany es mostra il·lusionat amb la seva continuïtat.
Of course, I'm really happy, you know,
Esclar, estic molt content, ja saps, quan recordo els últims partits, especialment a casa al Camp Nou, ha estat increïble l'ambient. Com ens animem en cada partit, això és molt especial. Ho hem donat tot i també ho farem l'any que ve, perquè els somnis es facin realitat. Aquest és el nostre objectiu, també guanyar més títols i potser la Champions. Estem treballant per això.
Titles, maybe also the Champions League, we are working for that.
L'actualitat blaugrana també ve marcada per la lesió de Fermín, que el farà perdre el Mundial d'aquest estiu. El jugador del planter es va fracturar durant el partit d'ahir contra el Betis al cinquè metatarsià del peu dret i haurà de ser operat en els pròxims dies. Per cert, que l'agència tributària no veu corrupció esportiva del Barça en el cas Negreira. En un nou informe, Hisenda conclou que no consten pagaments a àrbitres ni que hi hagi cap prova que aquests pagaments condicionessin els resultats de l'entitat blaugrana. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club gironí, ho valora així.
Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
En hoquei patins, el Vila-sana està sent rebut a aquesta hora per l'Ajuntament per celebrar el títol aconseguit de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón anfitrió a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florenza i un gol de Luchi Agudo. Maria Porta, la capitana de l'equip, s'ha dirigit des del balcó de l'Ajuntament i s'ha mostrat optimista de cara al futur més immediat.
L'any passat ens vam treure ja l'espineta i vam començar a saber que era pujar aquí dalt al balcó. Esperem que puguem pujar d'aquí unes setmanes i, com he dit, al final hem demostrat amb els anys que els pobles petits podem fer coses molt grans i espero que puguem seguir molts anys fent el mateix.
I notícia d'última hora, en handbol, el Fraikin Balomano Granollers ha anunciat la renovació d'Antonio Rama per continuar al capdavant de la banqueta granollerina. El tècnic ballesà ha signat per 3 temporades i s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint a l'equip granollerí. A més, el club també ha anunciat que Robert Cuesta, fins ara a l'equip femení durant 8 temporades, passarà a ser el segon entrenador del conjunt masculí.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hi ha dones nues a Sabadell i tanques de pues amb plomes d'ocell. Divorciats, pansidets, fan cerimònies a déus baratets. Teràpies naturals amb energies i meridians. Sabadell, vell per nas, que amb els ulls negats lo cantant. Si ve molt, mi fa sol, supositoris de Clem Boterol. Som a la glòria, a Sabadell. Piscines florides, nedadors marcells. Pensant en paraules, parlem pensaments. I els que callen fins passen
la xarxa de comunicació local.